treu Patesis amb el cable refús al senegalès i en segona instància Unai López envia la pilota directament fora del terreny de joc. Senyals horaris a les 11 de la nit, ens queden...
A les 10.
Ai, de les 10 de la nit, 3 minuts i mig per acabar el partit. L'Espanyol encara en tindrà alguna, això és el que volem pensar per intentar fer el gol de l'empat. Cabrera serveix de banda, ho fa al llarg, pilota cap al vèrtex de l'àrea. Quique la vol baixar, la treu Patesis, la treu malament, cau ploguda a l'interior de la petita, la treu amb els punys Cárdenas. Es queixen d'una possible falta d'Expósito a Cárdenas a l'interior de l'àrea petita. L'àrbitre diu que no, és banda per l'Espanyol a la punta dreta del seu atac. El servirà Omar, ho farà llarg, a veure, Cabrera ja preparat per pentinar la pilota. Cap a ell va la pilota, no arriba a pentinar-la, la treu Ràtzio, és Camello, la treu el Rayo que ara es pot desplegar la contra, en atac, Ràtzio, està sol, compta Romero el tapa, entra Ràtzio a l'àrea, xuta Ràtzio fora, per sobre del travesser, servei de porteria per l'Espanyol, posa la pilota en moviment, l'Espanyol ràpidament, és Piquel, ara hi ha dues pilotes a l'interior del terreny de joc, des de darrere la porteria de Cárdenas l'han introduït, ara l'àrbitre atura el joc, hi ha una falta perillosa a l'Espanyol, favorable a l'Espanyol.
És Quique García el que està estès a terra, el que ha rebut aquesta falta.
Interessant, Sergi?
És aquesta o cap?
Per picar-la directa, eh?
Per picar-la directa, és un punt llunyana,
segurament.
Però és bona.
Carlos Romero.
5 metres de la frontal, no més o menys.
Mira, 22, són 24 metres de porteria.
En Gonque o Carlos Romero, no?
A 6 metres de la frontal. La tenen Expósito i l'altre diria que és en Gonque.
Doncs és aquesta, eh?
Dimitrovic s'apropa a parlar amb Edu Expósito i...
Saps què els hi diu? Que li deixin picar ell. Que ell va fer un... No. Sí? Dimitrovic va marcar un gol de falta.
Què dius ara?
Jo diria que Dimitrovic amb l'Eibar va marcar un gol de... Ara, doncs mira, de penal.
Ara està parlant. Aquesta.
Jo crec que Dimitrovic va marcar un gol de falta. Els està demanant que el piqui ell. La vol picar Dimitrovic.
Doncs mira.
Sí. La vol picar Dimitrovic.
Dimitrovic parla ara...
Doncs escolteu, jo li deixava picar Dimitrovic.
En Gonque fa una cara bien, però estàs
boig. Desconvocats al Rayo Vallecano també, els lesionats fan unes cares.
És que Dimitrovic va marcar un gol de falta.
De penal. El camp de l'Eibar de penal.
Vale, perdoneu. Doncs m'he pensat que era de falta, perquè sé que havia fet algun gol amb l'Eibar.
No, jo crec que xutarà en Gonque, eh?
Sí, xutarà en Gonque, que fa 4 passes enrere.
Ha vingut a fer una mica de confusió.
Mira, m'havien sigalat el pensament que pogués picar Dimitrovic.
No acaba de marxar, eh?
En Gonque! Oh, els núvols! I ho celebren, vaja... Com si s'hagués acabat el partit, que no li queda gaire, serà servei de porteria pel Rayo.
Doncs per fer això, potser sí que l'hauria pogut picar Dimitrovic.
Marxa renegant, Dimitrovic.
Sí, no. Ha demanat llançar la falta, eh?
L'ha demanat Sergi Engongue, ha flipat, al·lucinat amb Mandonguilles, i Dimitrovic ha desistit.
Sí.
Quan queda, Sergi?
Doncs res, mig minut.
Un minut, diu Adrián Cordero.
Sí, ara ho veig, sí. Un minut per aquestes pèrdues. Serveix de porteria Cárdenas. Llarga, a veure qui salta. La descarrega Camello, toca l'àrbitre. Ara l'àrbitre agafa la pilota i posa per al joc, atura el partit. I dona pilota al Rayo. Dona pilota al Rayo, pica, les queixa molt. Veurem què passa en aquest minut final, però vaja, ja queda res. Ara Rubio s'ha quedat ja com a davanter centre al costat de Quique, eh?
És la primera vegada que Íñigo Pérez li guanya un partit de Manolo González.
Recordem que nosaltres anirem fins a un quart d'onze, a Catalunya Ràdio, a 3Cat Info, Catalunya Nit.
La pilota per Unai López, que envia cap a la punta esquerra perquè corri Ilias, que mirarà d'evitar que marxi per la línia de fons. Envia la pilota fora de banda, és out per l'Espanyol. El servirà Omar. L'àrbitre, però, fa l'efecte que en qualsevol moment xiularà el final. Doncs mira, ho fa ara. Final a Vallecas. No hi ha manera. Final a Vallecas, nova derrota de l'Espanyol, que encadena ja 15 partits sense guanyar. Avui ha caigut en un molt mal partit dels homes de Manolo González, del camp del Rayo Vallecano, que ha guanyat per 1-0 amb el gol de Camello en el tram final. La tendència és horrorosa. És horrorosa, aquestes alçades, jo ja no sé què pensar. Hi ha una cosa que sí que la tinc claríssima, hi ha una cosa que la tinc molt clara, i és que ara sí, el partit de dilluns contra el Llevant, per mi, és una final. Queden 5 partits de Lliga, l'Espanyol ha de fer 3 o 4 punts. 3 o 4 punts. I el calendari després del Llevant no és fàcil. Per tant, el partit contra el Llevant de dilluns és, per mi, una final. L'Espanyol l'ha de guanyar sí o sí. Tot el que no ha estat capaç de fer en els últims 4 mesos de temporada ho haurà de fer dilluns, haurà de guanyar com sigui el Llevant a casa a les 9 del vespre, perquè aleshores sí, es complicaria moltíssim la vida després d'haver sumat només 5 punts dels últims 45 disputats, Sònia.
Els jugadors de l'Espanyol s'han apropat fins a la zona on hi ha els seguidors blanc i blaus per donar-los les gràcies pel seu suport durant el partit. També ho ha fet Manolo González, que ara parla amb alguns dels seus jugadors. La cara i la creu al damunt de la gespa de l'estadi de Vallecas. Els jugadors del Rayo l'han celebrat com una autèntica final per ells també a aconseguir aquests punts, mentre que els jugadors de l'Espanyol capcots marxen ara tristos i amb una expressió corporal doncs de derrota cap al túnel de vestidors.
L'objectiu de l'Espanyol a l'inici de temporada era la permanència. Durant la primera volta l'Espanyol va comprar moltes i moltes vides i a la segona volta l'Espanyol les està gastant gairebé totes. L'Espanyol, però, encara és viu, encara té ara mateix 5 punts de marge sobre el descens, que marca l'Alavés, darrere ja hi ve el Llevant, que és el proper rival del conjunt perico, amb aquesta final que el Sergi Andreu doncs ha catalogat d'aquesta manera, aquest Espanyol-Llevant de la jornada que pot marcar un abans i un després. S'encenen les alarmes, però l'Espanyol encara és viu. No ens posem la vena abans de la ferida. Ara buscarem les primeres reaccions al terreny de joc amb les primeres entrevistes a peu de gespa. Però abans, en Marc Maiola, primer titular després d'aquesta derrota de l'Espanyol a Vallecas.
La involució futbolística de l'Espanyol, perquè més enllà de les xifres, que són horribles, aquest equip ha perdut tot allò que el feia competir molt bé durant el primer tram de la temporada. Sense pilota, n'hem parlat molt sovint, no és el mateix equip, ni per contundència, ni per concentració, ni per solidaritat defensiva, però és que a més amb pilota és significatiu aquest partit, perquè la temporada passada, en aquest mateix escenari, l'Espanyol va oferir tota una sèrie de recursos ofensius.
Mira,
que ha perdut.
Sentim a les televisions, a Movistar la Liga, declaracions de Leandro Cabrera.
Frustración otra vez. Sí, obviamente. Creo que fue un partido bastante parejo en cuestión de ocasiones generadas y todo eso. Obviamente la ocasión más clara del partido la tenemos con el penal. Después también hay una gran parada en el primer tiempo a Edu. El córner que se remata contra el palo. Y es una pena porque creo que hicimos muchas cosas para por lo menos no perder. Es verdad que el Rayo también nos atacó, no supo atacar bien, sobre todo el segundo tiempo. Pero nada, sí, sensación de que es insuficiente, obviamente.
Decía el míster antes del partido que hoy con dos delanteros arriba, que no es demasiado habitual en el Español, para tratar de tener mucha presencia en el área contraria. No sé si decirte que habéis creado oportunidades, pero no demasiadas, ¿no?, al final.
Sí, igual en un momento nos precipitamos y llevamos el balón al área creo que igual demasiado rápido y no aprovechamos ciertos espacios que nos concedían entre líneas, pero bueno. Creo que el equipo se vacía y no tenemos premio y al final solo queda corregir, levantar la cabeza y mirar el próximo partido.
38 puntos, el Español ahora ya se mete en el grupo, que es un grupo considerable de equipos que se tienen que limitar a tratar de eludir el descenso. Hace poco no estabais pensando en ello.
No, da igual, pensamos siempre en ganar, la situación es la que es, no la esquivamos, nos pusimos nosotros solos en esto y nada, solo buscamos volver a ganar el lunes.
Gracias, Leandro.
Doncs la situació és la que és, diu Leandro Cabrera, quan li pregunten directament que l'Espanyol doncs haurà d'acabar la temporada evitant el descens. Europa ja, lògicament, sembla una quimera. A veure, Marc Maiola, de seguida passo el Dani Ballar també, però t'ha tallat Cabrera. Marc, remata el que estaves dient, sisplau.
Sí, que sense pilota l'Espanyol ja no és l'equip ferm, contundent i concentrat que era en el primer tram de la temporada, i que sobretot en pilota, per molt que sigui un equip que li falta talent i qualitat, tenia una sèrie de recursos per fer mal al rival que també els ha anat perdent. Un llençol a cada bugada a mesura que ha avançat la temporada, i més enllà de les xifres que són horroroses, la sensació és que l'equip ha patit una involució futbolística realment estranya.
I Vallecas, que és una festa, Sergi, Sònia, realment avui festa,
sí, sí,
grossa a Vallecas. Estan
tant,
els jugadors a l'àrea dels Bucaneros celebrant-ho,
sí, sí.
Eh?
I tant, estan celebrant com si com una autèntica final, que és per ells tot el que queda ara de jornades aquí a casa, i l'estan celebrant, vaja, amb tot. Diria que no s'ha mogut pràcticament ningú en tot l'estadi del seu seient.
Amb aquesta victòria el Rayo respira una miqueta, tot i que no s'allunya del tot de la zona de perill. Anirem tancant, però abans Dani Ballart, titular, amb una mica de desenvolupament final després d'aquesta derrota perica al camp del Rayo.
Doncs objectiu no baixar segona. Ara mateix estic mirant la classificació, estic intentant trobar, per anar-me'n a dormir una mica més tranquil, qui són els equips, els tres equips que baixaran a segona. Però és que amb aquests números està l'Espanyol, perquè la dinàmica és horrorosa. Ara mateix, de tot aquest gruix d'equips que estan lluitant per intentar mantenir-se primera, l'Espanyol és el que pitjor juga de llarg. I no només és això, sinó que, com deia la Carla, la sort ja no ens acompanya. Així que això pinta molt malament.
El calendari de l'Espanyol, Dani, el proper partit el dia 27, el dilluns, Espanyol-Llevant, després l'Espanyol rep el Madrid, l'Espanyol va al camp del Sevilla, rep l'Atlètic Club de Bilbao, va al camp de l'Osasuna i acaba la Lliga a casa contra la Reial Societat. Potser la Reial està en terra de ningú, potser competeix per Europa. Clar, aquí hem de mirar els objectius dels altres equips. No hi ha rival fàcil, però clar, el Madrid sempre vol guanyar, el Sevilla s'està jugant la permanència, sempre hi ha alguna cosa en joc, o gairebé sempre l'Espanyol, doncs, haurà de rascar punts on pugui.
Els partits, els sis partits que resten, són molt semblants als equips que estem lluitant per no salvar, per salvar-nos. Jo et volia dir-te abans de que l'Espanyol t'havia comentat a la primera part, si perdia avui i perd dilluns, compte que ens anem a segona, perquè doncs la dinàmica és horrorosa.
Doncs vinga, va, abans de tancar, votem al trofeu Dani Jarque. Raül, no cal sintonia, anem directament amb els vots. A veure, Marc Maiola.
3 per Dimitrovic, 2 per Engonge i 1 per Calero.
Dani Ballart.
3 Dimitrovic, 2 Calero i 1 Romero.
Sergi Andreu.
Dimitrovic 3, 2 Romero, 1 Engonge.
Sònia Olear.
Dimitrovic, Romero, Calero.
Fa números d'una manera prodigiosa el Roger Busà. Com queda el Jarque d'aquesta jornada,
3
Roger?
Punts per Dimitrovic, 2 per Romero, 1 Engonge.
Doncs Dimitrovic es consolida amb la segona posició de la classificació del trofeu de Dani Jarque i alerta al tram final de la temporada, perquè encara li arrabassarà el trofeu a Carlos Romero, que lidera amb certa mà de ferro, però no pot badar al lateral esquerre de l'Espanyol. Recordeu que els oients podeu votar el trofeu de Dani Jarque. Teniu 24 hores, responeu la piulada del torneig del trofeu de Dani Jarque al nostre perfil d'X i doneu a 5 punts. Un minut i tancarem. Avui tancar amb tu, Sergi. Les últimes paraules d'aquesta transmissió són teves. Últim minut. Algun missatge per la pericada?
Doncs que tot està per fer i tot és possible. És a dir, hi ha molta feina per fer i vull confiar. Vull confiar. Tot i que a mi avui això no m'ha agradat gens. Vull confiar que l'Espanyol serà capaç de, com a mínim, d'aconseguir els punts que li calen. És que jo no volia veure fantasmes en lloc, però començo a pensar malament. És a dir, començo a pensar malament, espero que aquest pensament en duri només d'aquí a dilluns.
Doncs vinga, ens emplacem a aquesta final catalogada així pel Sergi Andreu, aquest Espanyol Llevant, el dia 27 a Cornellà del Prat. Gràcies, Marc Maiola.
A vosaltres.
Gràcies, Dani Ballart.
Bona nit.
Gràcies, Carla Borràs.
Bona nit.
Gràcies, Roger Busà.
Adéu.
Gràcies, Sònia Lear.
Adéu.
I gràcies, Sergi Andreu. També gràcies a la Núria de la Fuente, al Raül Orgales i també a la gent del control central de Catalunya Ràdio. Ara enllacem amb el Catalunya Nit. Des d'un quart d'11, l'Agnès Marquès i el Manel Elias amb tota la ressaca de la Diada de Sant Jordi. I la gent de l'Espanyol, ja ho sabeu, la final, Espanyol Llevant, el dia 27.
Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb muntatge tècnic i musical de Raül Orgales, producció de Núria de la Fuente i la gestió tècnica del control central de Catalunya Ràdio amb Júlia Aparicio i Manel Gil. Ha dirigit i presentat Sergi Camps. Tornem a girar demà a un quart de vuit del vespre amb el món ocupar-se del play-in de l'Eurolliga de bàsquet en directe al canal exclusiu digital. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Són un quart d'onze, som els del Catalunya Nit, avui en una hora especial, amb un programa que també serà especial. Començarà amb un flaire ja a Sant Jordi, perquè també hem passat per les parades, abans no tanquessin. Si et demanés un llibre per entendre el món d'avui, quin se t'acudiria?
Mira, les que estem venent, justament, les que tenim ara mateix a la parada, no t'ho sabria dir, però hi ha un que penso que ajuda molt a entendre, no sé si el dia d'avui, però sí que nosaltres en tant que espècie, que seria del Yuval Harari, el de Sapiens.
Un llibre per entendre el món, quin triaries?
És una pregunta molt complicada, perquè el món està molt difícil d'entendre, però potser en aquest moment, pel context, després del naufragi, de la novetat del Sánchez Piñol.
No ho sé, no ho sé, no sabria dir-te.
Ostres, doncs, per entendre el món d'avui, podria ser el Destino de la Palabra, de l'Adam Kovacsics, que és el traductor del Krishna Horkai. Sí, la pregunta no era tan fàcil, eh? Perquè com que som una editorial molt literària...
I moltes respostes en la literatura també trobem, eh?
Sí, o sigui, directament no, però per això. O sigui, o tots o, com aquell que diu, qualsevol pot respondre alguna cosa.
Un llibre per entendre el món d'avui. Se'm fa difícil perquè tenim el context internacional i el context nacional. Crec que a nivell nacional l'Alan Barroso ens presenta una novetat del tema polític espanyol que està bastant bé, i en temes internacionals, home, el Manel Elias, no? Ah,
1984, d'Orwell, no el deveu pas tenir.
A la llibreria sempre el tenim, i a la parada el tenim en anglès. Perquè sempre hi ha aquell client que busca un clàssic per regalar-li a la parella que ve de visita a Barcelona, o sigui que el tenim en anglès. Ah,
doncs crec que passaré per la botiga.
Allà el tenim.
Gràcies.
A vosaltres.
Entendre el món, explicar el que passa, és el que intentem fer cada dia aquí. El problema és que sovint passen coses incomprensibles. En qualsevol cas, el nostre gènere, informatiu diari, obliga a la reacció ràpida i de vegades va bé complementar el que diem amb textos que han estat treballats durant més temps. Avui al Catalunya Nit afegirem alguns llibres a les notícies. I jo d'entrada, tenint en compte les notícies que anem explicant des de fa uns mesos, he tornat a obrir 1984. Era inútil provar de pujar amb l'ascensor. Fins i tot a les millors èpoques funcionava poques vegades, i a més, aquests dies, l'electricitat es tallava durant les hores diurnes. Formava part de la campanya d'estalvi amb què es preparava la Setmana de l'Odi. L'apartament era 7 plantes amunt, i Winston, que tenia 39 anys i una úlcera varicosa per damunt del turmell dret, les pujava a poc i descansant unes quantes vegades durant el trajecte. A cada replà, davant la porta de l'ascensor, el pòster amb el rostre enorme mirava des de la paret. Era un d'aquells retrats fets de manera que els ulls et segueixen quan et mous. El gran germà et vigila, deien les paraules del peu de la imatge.
Catalunya Nit.
Efectivament, Sant Jordi ha tornat a ser un èxit i ha hagut un nou rècord de vendes de llibres. Se superen les xifres de l'any passat. Segons la Cambra del Llibre de Catalunya, amb dades encara provisionals, s'han venut títols per valor de prop de 27 milions d'euros. En la llista que aquest vespre han publicat, entre els autors més venuts en català hi figuren Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent. L'entrevistarem de seguida. El joc del silenci, Passeig de Gràcia, de Roger Bastida. També hi parlarem. En no ficció i trobem Manual de defensa del català, també Òscar Andreu serà en aquest informatiu. Em dic Goa, en infantil i juvenil en català, de Míriam Tirado. I en castellà, el públic s'ha decantat sobretot per Eduardo Mendoza. De seguida escoltarem, per tant, les veus dels protagonistes, dels més evidents d'aquesta diada de Sant Jordi, com els autors que acabem de mencionar, però també la dels que fan possible la diada a les dues bandes dels taulells, sense oblidar un actor inesperat avui, el fruit dels plàtans, que en ciutats com Barcelona i Lleida ha repassat tots els llibres. I atenció, perquè a partir de les 11 farem Sant Jordi a Brooklyn. Parlarem amb el badaloní Jordi Fernández, l'entrenador de l'equip de l'NBA Brooklyn Nets, que està introduint el Sant Jordi a Nova York. Esquitxarem de llibres tot l'informatiu perquè, com dèiem a l'inici, ens poden ajudar a entendre millor les notícies. Notícies com aquestes. En centres de secundària hi haurà desplegats Mossos d'Esquadra. Serà un pla pilot en 13 instituts on es volen prevenir conflictes. Aniran vestits de paisà i sense arma. El sindicat majoritari dels Mossos ho veu bé, però el majoritari en el sector de l'educació es posen les mans al cap.
Tot allò que reforci la prevenció, la mediació dins dels instituts, que sigui una resposta a una necessitat real, doncs, evidentment, sempre ho considerarem una bona aposta.
Mosso d'Esquadra no hi ha de ser en un centre educatiu per res.
A l'Iran creix la tensió. Aquest vespre s'han activat les defenses aèries a la capital per primer cop en dues setmanes i també creixen les conseqüències ben variades del bloqueig a l'estret d'Hormuz. Per exemple, aquesta, el principal fabricant mundial de condons, preveu apujar el preu dels preservatius entre un 20 i un 30%. I al judici del cas Kitchen avui hi havia màxima expectació per la declaració de Mariano Rajoy, però l'expresident ha insistit que no sap res de la Caixa B i que no se sent al·ludit quan algú diu M. Rajoy, Barbas o Asturiano.
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
I en esports portarem males notícies per al Barça, que es queda sense Lamine Yamal per la resta de la temporada, i també per a l'Espanyol, que acaba de perdre davant del Rayo. Són les 10 i 22 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La Diada de Sant Jordi és molt única i no dona símptomes de desgast. Avui, a aquesta hora, ja podem parlar d'un nou rècord de venda de llibres que supera les xifres de l'any passat. S'han venut títols per valor de prop de 27 milions d'euros, segons dades provisionals encara del Gremi de Llibreters de Catalunya. Marc Ruiz.
Són dades que ha desgranat a 3 que t'info el president del Gremi, Eric Del Arco, que ha reconegut que ara per ara no sembla que tinguin sostre.
La inèrcia a la vida t'ensenya que tu tens un límit, que som els que som, no? Deia abans el secretari tècnic del Gremi, el Marià, però de moment no hem arribat. Però a més, estem parlant de les xifres de tot Catalunya, és tot Catalunya que s'ha trobat amb la gent al carrer amb moltes ganes de compartir aquesta jornada. I tornem a dir, si és tot Catalunya vol dir que és una festa molt integradora, perquè són tots els catalans, venen d'on venen, que participen i el fan seu.
Del Arco també ha explicat que en ficció els autors mediàtics ja no tenen tanta tirada.
Al final hi ha de tot, llibres que han sortit fa molt poc i s'han posicionat molt bé, llibres que venen del Nadal i es continuen venent, llibres que han guanyat un premi i es venen, gent que porta molts llibres i ven, i potser el que més sorprèn potser és el fet que mediàtics, gent que surt als mitjans i tal, aquest cop entre els més venuts no n'hi ha. I això canvia una mica unes tendències.
I ha recordat la força que té la festa de Sant Jordi, tot i les polèmiques declaracions d'Eduardo Mendoza, en què reclamava desvincular la tradició catalana de la festa del llibre.
L'últim del Mendoza ha quedat gravat com el de la seva idea de Sant Jordi, dia del llibre, que al final, com tothom sap, si tu dius dia del llibre, tothom pensa en Sant Jordi, si dius Sant Jordi, tothom pensa en dia del llibre, i jo penso que és indissociable.
Doncs no li ha anat gens malament a Eduardo Mendoza avui. Ara en parlarem, perquè el Gremi de Llibreters i la Cambra del Llibre també han publicat ja, com cada any, la llista de més venuts. Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent, ha estat el llibre més buscat aquesta Diada de Sant Jordi, Marc.
De seguida parlarem amb alguns dels protagonistes d'aquesta jornada, com has explicat a la portada. Ara repassem el rànquing. A més de Crispetes de matinada, Les paradetes han tret fum amb El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca, que ha confessat a 3 que t'info que no s'ho esperava.
No, ha sigut una sorpresa, ha sigut una sorpresa. De fet, l'acabo de saber fa poc i, no sé, ha sigut un dia de tanta intensitat i de tanta emoció que al saber-ho m'he desmuntat i ha sigut molt emocionant, realment.
El segueixen Passeig de Gràcia, de Roger Bastida, No has estat mai sol, d'Albert Espinosa, i Prometeu de mil maneres, de Carles Rabassa. En castellà, els llibres de ficció més venuts han estat La intriga del funeral inconveniente, d'Eduardo Mendoza, ara ho dèiem, eh? Aquesta sí. Campanya es veu que li ha funcionat. Maite, de Fernando Aramburu, Comeras Flores, de Lucía Solla Sobral, Mentira, de Juan Gómez Jurado, i La ciutat de les luces muertes, de David Uclés. En no ficció en català, el més venut ha estat Manual de defensa del català, d'Òscar Andreu, seguit d'Anatomia de l'esperança, de Francesc Torralba, On neix la llum, d'Oriol Mitjà, Cuines pim-pam, d'Arnau París, i Impacte, de Carles Porta. En castellà, Instrucción de novicias, de Garriga, estat el més venut, seguit d'Alzar el duelo, de Paz Padilla, Hábitos atómicos, de James Clear, Rosalía por ahí por Barcelona, de la periodista de La Vanguardia, Maricel Chavarría, i Bondad, compasión y amabilidad para vivir con alegría, de Víctor Coopers.
Gràcies, Marc. Doncs podem parlar d'entrada, clar, de protagonistes a Sant Jordi n'hi ha molts, molts, però hi ha això de les llistes i al capdamunt de tots, i és ella, que hem de dir que no ens ha sorprès, perquè ja les quinieles ja anaven cap aquí. Regina Rodríguez Sirvent, bona nit.
Bona nit.
Què, com estem? Contenta o què?
No, estic molt deprimida.
Quin rotllo de dia, eh?
Sí, això ha sigut terrible, no ha vingut ningú. Això ha sigut... Estic entre... Ara mateix navego entre el xoc... Bueno, jo el xoc crec que el vaig arrencar quan vaig publicar Les calces al sol, i tot el que m'ha passat aquests últims 3-4 anys ha sigut una meravellosa bogeria, que avui sento que és com una mena de cap d'any, amb les crispetes de matinada, i estic, bueno, no puc estar més agraïda, sobretot a tota la gent que es va llegir i que ha recomanat moltes vegades Les calces al sol i m'ha permès escriure amb aquesta alegria i llibertat a crispetes de matinada. I avui... és que em sembla surrealista que estigui explicant això ara.
No, i avui recollim premi, però escolta, és que ara que parlaves de Les calces al sol, aquests dies previs a Sant Jordi, que ja es podien consultar, com es pot fer cada setmana, les llistes del gremi de llibreters, ja tenies crispetes de matinada al número 1, però és que entre els 10 primers van apareixent les calces al sol.
Sí.
D'això no, com se'n diu? Un long seller o no sé quin és?
Això diuen. Saps què passa? Que jo amb tot això soc... Bueno, ja no soc nova, no? Perquè vaig aparèixer fa, doncs això, 3 anys i mig, però sí que, no sé, per mi, això de quan apareixen aquestes llistes i tots aquests rànquings i això, hi ha una part també una mica estranya, perquè els que escrivim, no? Si més no jo, escrivim com estimem i com entenem la vida i tot això, i que això de cop es valori així és estrany. Però quan ara m'he trobat amb totes les lectores i lectors que han vingut avui, compartim aquests moments tan intensos i aquestes emocions tan heavies que els han acompanyat en moments molt bons i molt dolents de les seves vides, i que, bueno, que aquest llibre que els ha ajudat d'alguna manera es vengui tant, doncs a mi em fa feliç, no?
Clar, tu tens idea, per exemple, d'avui quantes crispetes de matinada s'ha cruspit la gent? És a dir, quants llibres s'han venut durant el Sant Jordi, o no t'ho diuen,
no
això?
No en tinc ni la més remota idea. Jo he començat a firmar, he baixat el cap i no l'acabo de pujar fins ara. I jo què sé, he intentat com gaudir molt del moment i intentar com estirar al màxim aquests segons que són un tresor, no? Perquè jo he estat 3 anys escrivint crispetes de matinada i els lectors han estat, no sé, doncs molts dies llegint-les, i totes les emocions que vam viure en una i l'altra banda del paper de cop es redueixen a aquest moment de 30 segons, i els he intentat, i és com una petita història, moltes històries que passen una darrere l'altra, i he intentat doncs capbussar-m'hi amb cada una d'elles i gaudir-ho, i ho he aconseguit. I, o sigui, així com el dia m'ha passat molt ràpid, però alhora l'he gaudit molt, saps?
Clar.
Sí, em porten una birra, gràcies.
Oh, que bé. Sí, tu ho ves fent, eh? No, no passa res. Ja, ja ens agrada que et vagis relaxant. Escolta, la gent que avui venia amb el llibre perquè li firmessis, era gent que ja se l'havia llegit? És que ja sabien qui era la Rita, que volia escriure una novel·la i tot això? O gent que encara no l'ha llegit, volien que comentar les calces al sol? Amb quin tipus de visitants t'has trobat, de lectors?
Doncs mira, hi ha molta diversitat. Et diria que potser el número 1 és gent que s'ha llegit les calces al sol i volia seguir veient què li passava a la Rita, però hi ha molta gent de dir, mira, no tenia ni idea ni de tu ni de les calces, no? Que m'encanta, no? De dir, mira, doncs t'acabo de descobrir ara mateix i començarem les crispetes, perquè es pot llegir primer les crispetes i després les calces. I vull dir que hi ha una varietat sorprenent. Gent que només s'ha llegit les crispetes i se l'ha llegit dos cops. M'ha vingut una que s'havia llegit les calces al sol 11 vegades.
Què dius?
Dic, te les llegi més vegades que jo. Dic, ja em diràs si hi ha algun fallo de rècord amb les crispetes, perquè al·lucinant. I ha passat una cosa molt guai, que a la pàgina 262 de Crispetes de matinada estan en una cuina de la Cerdanya la Rita i les seves amigues, i menciono un vi del Priorat que es diu Crestes i menciono uns formatges de la Cerdanya que es diuen el Molí de G. Doncs han vingut els dos productors, m'han portat els formatges i m'han portat el vi i hem fet el bodegó d'aquell capítol allà en directe. Ha sigut brutal. I no ho sabien ni uns ni els altres i ho han fet en 2 minuts de diferència de la cua.
Això és sensacional.
Sí,
això és
sí. Sensacional.
Ara, el pròxim llibre igual pots posar coses allò una mica supercares.
Bueno,
a veure com ho supereu.
A Crispetes de matinada surt el Joan Roca fent un cameo prou extens.
Doncs aquí queda dit, eh? Aquí
sí,
queda
sí.
Dit. Està molt bé. Doncs avui no et volem entretenir res, només felicitar-te per aquest èxit. Per cert, abans que de dir-te adéu definitivament, avui no sabem què s'ha venut, evidentment, de Crispetes de matinada, i encara estem amb dades provisionals, però les calces al sol, quina xifra aproximada tens de venda de llibres?
Fins ara, bueno, a mi el que... A mi ja tinc el meu editor aquí al costat, que em diu que portem més de 100.000 exemplars en català.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Pots estar molt contenta pel primer i aquí Déu-n'hi-do com anem amb aquest. Que ho acabis de gaudir. El proper no sé si arribarà d'aquí 3 anys o abans. Com ho veus?
Jo no tinc previst tenir més fills, per tant, crec que arribarà abans. Em posaré a escriure més d'hora i no ho sé, no em poso cap mena de... No ho sé, perquè... Que arribi quan hagi d'arribar, però,
sí. Clar,
aquest ha arribat 3 anys i mig, doncs no ho sé.
Doncs,
a priori hauria de ser abans, no?
Si trigues, però... hi haurà gent que se l'haurà llegit 9, 10, 11 vegades.
Il·lucinant.
A veure què passa. I traduccions en altres llengües, en tindrem?
Espero que sí. De moment, clar, és que no fa ni un mes que va sortir.
Clar.
I clar, tot és molt incipient. I ara, de fet, ara començaré també a fer ruta per les Espanyes i me'n vaig per Bilbao, per Coruña... Llavors, no sé, tot això és com un no parar. Després me'n vaig als Estats Units a finals de setembre a presentar les calces en anglès i, bueno, suposo que, jo què sé, quan pari, doncs, bueno, no ho sé. El resum és, espero que sí, que surtin traduccions.
Estic ja pensant palomitas a l'anochecer o de madrugada.
Sí, aquest tal. Ja ha sortit.
Aquest
ha sortit.
Ja el tenim.
Sí.
I les calces al sol en anglès, com és el títol?
És terrible. Es diu Singing to the Sun. Els americans van decidir que la paraula calces...
No els hi ha agradat?
No els hi entrava, que preferien tenir altres coses que sí que accepten.
Clar.
Però em van dir literalment que si jo posava la paraula calces al títol, seria el meu inici i el meu suïcidi literari.
Ostres.
Vaig dir, bueno, escolta, doncs no comencem així, no?
Com són, eh? Perquè, mira, a Catalunya no t'ha anat malament, eh? Amb les calces airejades.
Clar, jo els hi vaig dir, escolta, però no enteneu que aquesta paraula és molt poderosa, que està en tots els idiomes que hem traduït. Allà està en polonès, està en italià, està en portuguès, està en brasiler, està en tots, i ells no.
Bueno,
però els de la pel·lícula sí que em van dir que el voldríem mantenir.
Això està bé, perquè hi haurà pel·lícula, és veritat. Clar,
hi haurà
clar.
Pel·lícula, sí,
sí. Sí. Ostres, com hi vas, Regina. Bé,
sí, sí, tu.
Acabem-ho de gaudir. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i felicitats de nou.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Bona nit.
Bona nit.
Passen 4 minuts de 11:15. Avui el cert és que el Passeig de Gràcia ha estat doblement protagonista. Roger Bastida, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé, aquí, ara ho deia, Passeig de Gràcia doblement protagonista perquè és un lloc emblemàtic d'aquesta celebració de la Diada de Sant Jordi, però a més és el títol del llibre, el tercer que figura com a més venuts de ficció en català, escrit per tu, per Roger Bastida. Com estàs? Com ha anat el dia?
Doncs estic una mica anestesiat ara mateix. Soc ara en un restaurant sopant perquè no he dinat una Coca-Cola en tot el dia, encara que estigui malament de dir, però... I m'han dit, et truquen de la ràdio, surt al carrer i... Aleshores, estic aterrant totes aquestes emocions. És el meu primer Sant Jordi així de fort. Jo havia escrit abans 3 llibres i no havien tingut la repercussió ni la fortuna crítica ni de públic que ha tingut aquest. Per tant, estic molt feliç, estic sorprès, ho estic païnt encara.
Crec que ho heu venut tot i més, perquè la pàgina web de Coma Negra posa esgotat temporalment. En tornarem a tenir ben aviat. Jo crec que estan tots a les parades i això ha volat, eh?
Sí. O sigui, a l'última de les parades on jo signava ha vingut molta gent dient, ostres, hem caminat tot el Passeig de Gràcia buscant-lo i s'ha esgotat arreu. Per tant, ostres, estic al·lucinant.
Clar, jo, mira, encara sempre que fem entrevistes em llegeixo els llibres abans, el teu encara no ho he fet, perquè a més no sabia que avui t'entrevistaríem, no sabíem qui hauria les
jo a les llistes. Jo tampoc podia imaginar-me que el meu llibre escalés tan amunt.
Clar, sé que són 3 generacions que viuen al Passeig de Gràcia o que tenen vinculació amb el Passeig de Gràcia. No sé si hi ha algun passatge de Sant Jordi entre les pàgines del teu llibre.
No, de Sant Jordi no, però mira, de cop i volta he experimentat en primera persona un Sant Jordi... En fi, estic pletòric, vull dir, és que no m'imaginava aquest nivell d'intensitat.
Doncs ara deixem que t'alimentis bé, que ho acabis de pair i felicitats. Volíem fer-ho en directe i així ha estat. Moltíssimes gràcies, Roger Bastida.
Moltes gràcies. I m'agradaria dir una última cosa,
endavant.
Unes paraules d'ànim per tots aquests escriptors que escriuen i s'autoediten o que tenen una novel·la guardada en un calaix i pensen que potser no arribarà mai l'oportunitat. Qui ho sap? Vull dir, a mi m'ha passat.
A la tercera, no?
Deies,
a la tercera.
Aquesta és la quarta. I les altres 3, home, estic molt content i molt orgullós de les meves feines anteriors, però no havien tingut aquest volum de crítica professional literària en els mitjans, no, que és una qüestió del tema de la crítica literària, que la novel·la dita històrica o de gènere històric o ambientada en una altra època, doncs no sol tenir crítica en els mitjans grossos, diguem-ne. I mira, jo, les coses han anat així i em sento molt afortunat i estic molt content.
Doncs les paraules també d'ànims cap als autors que de moment no ho han aconseguit però ho intenten, perquè potser algun dia us estem entrevistant aquí en una d'aquestes llistes com li està passant ara al Roger Bastida. Moltíssimes gràcies. Bona nit, Roger.
Gràcies.
Doncs sí, fins i tot els que no han venut tant com els que acabem d'entrevistar, molts escriptors han tingut un Sant Jordi frenètic, especialment al centre de Barcelona, on s'han produït les cues més llargues de lectors que volien que els signessin els seus últims llibres. Montse Mas.
Sí, una de les cues més llargues ha estat pel suís Joël Dicker, autor de la catastròfica Visita al Zoo, que en el seu segon Sant Jordi de la ciutat qualificava la festa d'únic al món.
És única, perquè no l'he vista enlloc més. És un moment realment únic i la resta del món se n'hauria d'inspirar una mica.
Tampoc se'n sabien avenir de tant públic fidel Òscar Andreu amb Manual de Defensa del Català i Míriam Tirado amb Dic Goa.
Estic aclaparat, crec que ja no sé ni parlar. Clar, per la ràdio no es veu, però m'ha sortit una durícia aquí al dit.
Meravellosa, molt bé, ha anat molt bé, el millor any meu Sant Jordi, sí, sens dubte.
Uns metres més enllà, Jordi Cabré, que signava a Montseny, es mostrava convençut que l'èxit de la festa no està en la rosa ni en els llibres, sinó en la passió primaveral. I Gemma Ruiz, que afirmava una dona de la teva edat, parlava d'un Sant Jordi ideal.
Per molt que soni cursi, no vull destacar ni la literatura ni la rosa, sinó perquè em sembla que tot plegat és passió. És passió una mica primaveral.
I aquest polsim dels plataners que molesta un palet, però és un dia fresc, un dia lluminós, assolellat. Jo crec que hem tingut un Sant Jordi molt ideal, la veritat.
El fet és que el fruit dels plataners ha fet una mica la guitza avui als autors, però això no li ha tret emoció, com reconeixia Natza Ferrer en l'any que signa La Commovedora, l'última vegada que et dic adéu.
Mira, m'estic quedant, sense allò que se't pica la gola i ara tinc uns atacs de tos notables. Sí, sí, sóc de plorar per Sant Jordi, peti qui peti. Aquest any una mica més, sí, perquè la part que em toca és més personal.
Ni el fruit dels plataners ni les llargues cues han aigualit la festa, que ha tornat a ser multitudinària.
Sí, els plataners, déu-n'hi-do. Riuades de gent han omplert els carrers arreu de Catalunya en aquesta nova jornada de Sant Jordi. A Barcelona, la principal novetat ha estat el trasllat de les parades de la Rambla al Portal de l'Àngel i a la plaça de la Catedral, un canvi que ha provocat el suport de molts llibreters i editorials, però també algunes crítiques. Les ha recollit al llarg de les últimes hores la Montse Pujol. Això serà des de Barcelona. També passarem per Lleida amb la Júlia Albacar, el Ricard Boigues des de Tarragona i la Núria Paraire des de Girona.
Al llarg de tot el dia hi ha hagut un gran ambient a la plaça de la Catedral. Gent que passejava, mirava llibres i comprava roses. Molts dels llibreters i editorials han comentat que creuen que el canvi d'ubicació ha estat una bona opció perquè hi ha més espai per mirar i moure's, però altres creuen que el fet que hi hagi hagut molt de turisme ha fet disminuir una mica les vendes. Sentim alguns exemples.
Està molt millor les Rambles. Perquè la gent a les Rambles va a comprar sí o sí. Aquí és gent que compra, però molta gent de pas, molta gent de fora, molt estranger. Llavors, jo comparant abans del coronavirus et diria que millor la Rambla.
A mi m'agrada més, personalment. Sí, trobo.
Més espai, no?
A part de que hi ha més espai, bueno, el trànsit dels cotxes suposo que no pateixen tant, bueno, al voltant, o sigui, l'entorn, la catedral, la plaça aquesta, a mi personalment m'agrada.
Però el tema també és poder vendre una miqueta. I aquí ja és quan comença una mica el desencant dels que tenen com parada. Perquè el que ens interessa és que hi hagi, que l'entusiasme es basi, exacte. O que sobretot doni com un resultat també una mica comercial, no? Que hi hagi una mica de moviment.
I pel que fa a la venda de les roses, les parades es mostraven avui molt felices.
Hem començat el dia una mica més fluixes, però després s'ha anat animant i al final un èxit.
Ha anat molt bé, la veritat. Teníem roses naturals i de crochet. Les de crochet han volat perquè a la gent li agrada les coses fetes a mà i les de naturals estem a ello, però molt bé, molt contentes.
Depèn dels resultats que hagi tingut la nova ubicació al barri gòtic de la ciutat, dependrà del que pugui passar en pròximes edicions.
A Lleida, la diada ha estat marcada per este canvi d'ubicació a la mateixa Rambla Ferran, que ha permès guanyar espai entre parades. Una proposta molt ben rebuda per les llibreries i floristeries. Hem parlat amb Joan Soutó, de La Fatal, i Alicia Street, florista.
Canvi d'ubicació ha estat un encert absolut. La gent té molt més espai per moure's.
S'agraeix també que hi hagi més parades, més espai, més amplitud, i es treballa molt millor també.
I en general la valoració és molt positiva, tot i que la pols dels plataners ha fet la guitza durant la tarda. Mercè París, del Gremi Llibreters.
Aquesta jornada ha sigut una jornada esplèndida, ha fet molt bon temps, malgrat el tema dels plataners, però ha fet molt bon temps i això ajuda que la gent surti a passejar.
Pel que fa als més venuts aquí, en clau local, el debut de Pere Pénam, Sota la pell un arbre, o el thriller Sin indicios de criminalitat, de Rafa Melero.
A Tarragona, el vent no ha impedit que hi hagués una gran afluència de gent a les parades de la Rambla Nova, però ha obligat alguns llibreters a improvisar solucions per evitar que volessin els llibres, com explica Oriol Piques, de La Capona.
Teníem els clients que estaven per fora aguantant-nos tots diferents pals i corrents a buscar pesos i llibrides per evitar aquí el desastre.
Els llibreters han detectat que l'interès pels autors locals va en augment. Andreu Pinyol, de la llibreria Soterrani, també ha vist una altra tendència dels clients.
Nosaltres ja de normal venem més en català que en castellà i avui és un dia en què el català es ven moltíssim.
Entre els autors més venuts, el tarragoní Pol Guasc, amb relíquia, els 105 relats breus de Joan Noguera, 1811 de Josep Lluís Hernández i el somni de Gaudí de la reusenca Colla Valls.
Van tirar endavant una segona edició, ens estan traduint al portuguès, a l'italià, al rus, i sobretot els lectors, lectores que n'han llegit, la tornada és molt bona.
A Tortosa destaquen títols com Arriembanda, l'últim pirata de l'Ebre, de Josep Pitarch, i Vesqui, la tercera manera, de Bernat Navarro Porter.
A Girona, la majoria de parades han canviat d'ubicació per quart cop en 5 anys, però això no ha afectat l'afluència de públic. Aquest any se les ha ubicat sobretot a l'Avinguda Sant Francesc. Els llibreters han notat des de primera hora del matí que tot aniria bé. Ho constata la portaveu del Gremi de Llibreters de Girona, Carme Ferrer.
Estàvem molt espantats i és que el Sant Jordi és el Sant Jordi. I per lo que estic veient, com sempre ha sigut, és igual on estiguem, perquè avui hi ha gent hasta de Barcelona, que m'ha cridat molt l'atenció.
En les signatures de llibres han destacat el guanyador del Premi Casero, Roger Vilà Amortoneda, La història d'una parella, i l'advocat Benet Salelles, que s'estrena com a escriptor amb Els jardins de Nora.
Per mi és un tema que no ha estat gaire tractat en literatura, una relació de dècades que funciona, que no hi ha cap problema. El problema el té aquesta parella amb l'encaix en el món.
Si el que coneixem en el món de l'advocacia, almenys en el meu cas, són històries una mica fosques. Llavors, per mi, escriure és més aviat una forma de posar llum.
Entre el que buscava el públic ens hem trobat qui comprava l'últim de Natza Ferrer o reconeguts internacionalment com García Márquez.
Farem ara una pausa per la publicitat. Són 3:15 i quan tornem seguim amb més qüestions relacionades amb Sant Jordi, però també amb d'altres. Hi ha aquest pla pilot, per exemple, de Mossos d'Esquadra destinats a 13 centres de secundària que promet polèmica i també el preu dels preservatius. 30% més cars, potser, per culpa del que està passant a l'Orient Mitjà. Pausa i de seguida tornem.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Aquest Sant Jordi el drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Sou molt bona gent!
Després de recórrer tot Catalunya, Quim Masferrer omplirà el Palau Sant Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3CAT en viu. Ho veus, ho sents, ho vius.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons, no passa res. No passa perquè res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10 minuts per arribar a les 11. Seguim parlant de Sant Jordi, que també té una derivada política i, en aquest cas, tot ha girat a l'entorn de la protecció del català, o moltes coses han girat al voltant d'aquesta qüestió, perquè el govern de la Generalitat i l'Espanyol, així com la majoria de formacions, han tancat files amb la defensa de la llengua després de l'acord a l'Aragó que explicàvem ahir entre el PP i Vox per arraconar-la encara més a la franja. Àlex Giral Robert.
Sí, el president Salvador Illa no s'hi ha referit directament, però sí que ha defensat la necessitat de mantenir viu el català i la funció integradora que fa amb els nouvinguts. I el ministre de Justícia i de la Presidència, Félix Bolaños, en declaracions al Catalunya Migdia, ha avançat que valoraran portar als tribunals l'atac contra la llengua catalana a l'Aragó.
El català ens necessita a tots i a totes. Cada nou catalanoparlant és una nova esperança. És l'èxit col·lectiu del país.
És absolutament innecessari que intente atacar de manera gratuïta a Catalunya i a la llengua de Catalunya. Por tanto, desde el gobierno haremos lo que tengamos que hacer para oponernos y para recurrir este tipo de acuerdos absolutamente reaccionarios y discriminatorios.
Per la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, també han posat el crit al cel per l'intent del PP i Vox d'esborrar el català a la franja.
Considerem que és molt greu, però que tampoc cal anar tan lluny quan tenim un president de la Generalitat que, quan li convé, i massa sovint, canvia de llengua i fins i tot és capaç de dir l'èrida.
I encara que estem acostumats que sempre rep atacs per part de molta gent, també sabem que és una guerra aquesta que sempre guanyarem.
Vox ha tret pit per l'acord a l'Aragó i el PP, en canvi, se n'ha mantingut al marge. Això, mentre els comuns han demanat al govern més places als cursos de català.
Àlex, s'ha tingut algun llibre per complementar aquesta història?
Home, i tant. Manual de defensa del català, d'Òscar Andreu, abans ho dèieu, que ha estat el llibre de no ficció més venut aquest dia de Sant Jordi.
A partir de les 11 hi parlarem. Gràcies, Àlex.
A tu.
I a la franja, molts veïns temen que el pacte entre el PP i l'extrema dreta impliqui un retrocés en el reconeixement del català, sobretot després de les declaracions que ha fet avui el president aragonès en funcions, el popular Jorge Azcón, en referència a la llengua que es parla en aquesta zona fronterera amb Catalunya.
Hay algunos que quieren llamarle catalán y el Estatuto de Autonomía no le llama catalán. Y por lo tanto, lo que nos gusta es que se le llame como le llamamos en Aragón. No que nadie nos imponga el nombre de una lengua que se habla en otra comunidad autónoma, que respetamos, pero que no es.
Doncs volem sentir també els veïns de la franja, Pere Joan Álvarez, des de Fraga.
L'acord del PP i Vox a l'Aragó ha irritat molts ciutadans de la franja que reivindiquen l'ús del català en aquest territori on viuen unes 50.000 persones. El pacte inclou l'eliminació de l'Institut Aragonès del Català. Hem parlat amb diversos veïns de Fraga que es mostraven així de crítics amb l'acord a Saragossa.
Quan surt el PP, sempre passa el mateix. Anem cap enrere pel reconeixement de la llengua. Enguany, que fa pacte en Vox, doncs pitjor.
Al final és la nostra manera de parlar i jo crec que ningú té que decidir el que parlem els de demés.
Bueno, a Saragossa creuran una cosa i a que nostra una altra.
Recordem que les escoles depèn dels centres i de les famílies que es facin algunes classes en català. A la franja de Ponent hi viuen unes 50.000 persones en una seixantena de municipis en un territori allargassat que va des de la Ribagorça al nord fins al Matarranya al sud.
I a l'Audiència Nacional, l'expresident espanyol Mariano Rajoy i qui va ser la seva mà dreta al Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, han negat tenir cap implicació en la trama Kitchen per espiar i robar informació. L'extresorer Luis Bárcenas Rajoy s'ha desvinculat sense matisos de la Caixa B del partit i ha negat haver destruït proves, com sosté Bárcenas.
¿Tiene conocimiento de que el señor Bárcenas fuera presionado, amenazado o intimidado por orden de los responsables del partido?
Eso es absolutamente falso.
També ha negat que ell sigui M. Rajoy, el Barbas o l'Asturiano, com li diuen els implicats en la trama.
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
I pel que fa a l'altre cas, el cas Pujol, expresident de la Generalitat, de 95 anys i amb un estat de salut molt fràgil, anirà dilluns de manera presencial a l'Audiència Nacional, tal com li ha ordenat el tribunal que el jutja a ell i els seus fills per la presumpta fortuna oculta. Maria Núria Rebelle, bona nit.
Bona nit. Dilluns comença el torn de declaracions dels processats en la recta final del judici i el tribunal, afirmen fonts pròximes a l'expresident, consultades per Catalunya Ràdio, no els ha donat opció. O l'expresident es desplaça dilluns a San Fernando de Henares, a la seu de l'Audiència Nacional on es fa el judici, o desobeeix la citació judicial. Això vol dir que abans no comenci la sessió de dilluns, un metge forense haurà d'examinar in situ i a porta tancada l'estat de salut de Jordi Pujol i determinar si està en condicions de seguir el judici o no. El tribunal, des que va començar la vista el mes de novembre, té sobre la taula tres informes mèdics on s'assenyala que l'expresident té llacunes mentals, signes de senilitat i dificultats per enfilar un discurs coherent.
Maria Núria, és Sant Jordi, se t'acuta algun llibre per complementar el que ens estàs explicant?
La veritat és que no sé si serveix per il·lustrar aquest cas i tampoc és una novetat d'aquest any, però em ve al cap el fill del xofer, de Jordi Amat i Fuster, que relata el que serien les clavegueres del poder a Catalunya. Al judici al qual ens estem referint estaríem parlant d'unes altres clavegueres, en aquest cas les del govern espanyol.
Doncs és un bon apunt. Gràcies, Maria Núria. Bona nit.
Adéu, bona nit.
I ara una notícia que ens ha sorprès avui és que als centres de secundària hi haurà desplegats Mossos d'Esquadra. Ara ho expliquem bé, els sindicats de l'ensenyament rebutgen, per cert, frontalment aquest pla pilot, mentre que el sindicat dels Mossos ho veu d'una altra manera. El pla es posarà en marxa aquest mes de manera experimental en 13 centres de secundària, Oriol Pujadó.
Sí, el pla aposta per la figura d'agents integrats com a referent als centres educatius, als quals els Mossos aniran de forma regular, vestits de paisà i sense arma. Des del sindicat majoritari de l'educació, l'USTEC, denuncien que en cap moment la Generalitat els ha informat de res. Iolanda Segura és la portaveu.
Mosso d'Esquadra no hi ha de ser en un centre educatiu per res. Tot el tema de la convivència s'ha de desplegar per primer reduir ràtios i a més doncs, tenir els recursos necessaris, més integradores socials, més educadores d'educació especial, més psicopedagogues en els centres educatius, més mestres d'educació especial, la infermera escolar. Qui s'han de destinar els recursos? Aquesta és la resposta. No posar Mossos d'Esquadra, que al final és la via repressiva.
En canvi, des de SAPFEPOL, el sindicat majoritari dels Mossos, la seva portaveu, Imma Viuda, es veu bé aquesta prova.
Nosaltres valorem positivament la posada en marxa d'aquesta prova perquè tot el que pugui ser treballar de manera més quirúrgica, no? Tot allò que reforci la prevenció, la mediació dins dels instituts, que sigui una resposta a una necessitat real, doncs, evidentment, sempre ho considerarem una bona aposta.
Catalunya s'afegeix a 9 comunitats autònomes de la resta de l'Estat, entre les quals hi ha les Illes Balears, que ja apliquen una mesura similar.
Gràcies, Oriol.
Catalunya nit.
Aquesta és la cançó que ha escollit la Gemma Puig per fer la previsió del temps de cara demà. No he sentit la paraula els plataners i això que han fet volar avui per tot arreu. He sentit la frase res dura per sempre o no hi ha res que duri per sempre. No sé si la cosa va per aquí, un canvi de temps o no, no ho sé. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. No, va per aquí. És una cançó de Pretty Reckless que es diu 25. Ella diu que als 25 encara està viva he agafat el 25 perquè avui les temperatures doncs, només han pujat fins als 25, que està molt bé, eh? Que encara estem per sobre del que tocaria, però aquest Sant Jordi ens ha portat una refrescada a la temperatura.
Sí.
Portàvem molts dies parlant de màximes de 30, 31 o 32 graus fins tot ahir, i a més, doncs, també ha fet vent, aquest vent de gregal llevant que ha bufat a la costa, i això també ha incrementat una mica la sensació de fresca. Tot i això, hem tingut un Sant Jordi força radiant perquè hi ha hagut un petitíssim ruixat cap a la zona de la Cerdanya. Demà repetirem una mica la jugada, és a dir, que aquests dies tornarem a tenir divendres un matí molt estable, potser de matinada alguna gota cap a l'Ebre, més fresc que no pas avui, i a la tarda doncs tornarem a tenir ruixats cap al Pirineu. Demà potser són més probables entre la Vall d'Aran, Pallars, el Turgell, això no vol dir que no arribin al Pirineu Oriental, eh? I comença a pujar una mica la temperatura, per tant, d'aquests 25 de la cançó, potser els 26, eh? Tampoc és un gran augment, però sí que tornaran a pujar una mica.
Molt bé, doncs demà ens podria servir la mateixa cançó, no haurem de buscar sí. Una altra de 26, ja veurem, ja veurem. Però ha quedat clar, moltíssimes gràcies, Gemma Puig, que acabis de tenir una bona diada, que mira, ens queda una horeta.
Queda poquet, ja.
Sí,
igualment, bona nit.
Adéu.